Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Aquesta setmana l'esport de la ciutat ha tocat la glòria dues vegades. La primera dissabte amb el triomf del Club Gimnàstic Artístic a l'Hospitalet a la final de la Lliga Iberdrola. Des de 2013 en pioners, cada equip de la ciutat es proclamava campió nacional. Va ser sens dubte una jornada històrica. I si no en teníem prou, diumenge l'Hospitalet Atletisme va assolir un rècord del món. Va ser els 4x400 mix màster amb Isaac Piñero, Laura Bou, Adara Barril i Jordi Lacambra. Amb aquestes dues notícies volem començar, però ara ens toca repassar la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. Ens visita Jorge Tarragona, director tècnic del seu Hospitalet, per repassar com està la confecció de l'equip de cara a la temporada vinent, un projecte que tornarà a liderar Òscar Navarro. L'estiu porta propostes esportives menys enfocades a la competició i amb objectius més lúdics. Un bon exemple és el torneig del Salmorejo, que es va dur a terme aquest dissabte amb el Club Tenis de l'Hospitalet com a organitzador. El president del Club Esportiu Voleibol Hospitalet explica els motius pels quals el primer equip masculí ha renunciat a la plaça de la Superliga 2. Mantenir l'estabilitat econòmica de l'entitat ha estat la prioritat. I com dèiem, avui tenim amb nosaltres a Jorge Tarragona, el director tècnic del Club Bàsquet L'Hospitalet, per repassar com tenim la plantilla de l'Hospi de cada temporada vinent. Jorge Tarragona, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com
estem? I també tenim a l'Enric Bonet, que el tenim una mica abandonat i es volia acomiadar per aquesta temporada. Es volia acomiadar d'aquest any del món de la gent del bàsquet de la ciutat i també el tenim aquí. Enric, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt content d'estar aquí. Repescat, eh?
Repescat, i ja avui ja t'acomiadem, insisteixo, per aquesta temporada només, esperem, si renoves. Però en qualsevol cas, Jorge Tarragona, com estàs? Primer de tot, això
molt
és
bé,
el més important.
Tranquil, perquè l'equip ja està agafant forma, tenim jo crec que ja el 80-90% de l'equip ja tancat, i d'alguna manera hem analitzat la temporada passada, estem en un club que està en tot el creixement, estem en un projecte de sèniors que està també és un projecte ambiciós, és un projecte estable, és un projecte amb ganes de continuar fent les coses bé i amb això estem.
Has dit que heu analitzat la temporada passada, precisament és una mica el que toca, evidentment, no? per afrontar la següent. No? Deixa'm començar pel principi, per la figura que és el tècnic, l'entrenador, el principal entrenador, que és Òscar Navarro. Sincerament, i ara parlo des del punt de vista personal, jo pensava que Òscar Navarro no continuaria. I ho dic, no ni molt menys ni com un desig de periodista, ni tampoc com a persona, perquè al final aquí, entre cometes, som navarristes. Però sí que és veritat que després de dues temporades, sense assolir els objectius, doncs bé, era possible, no? O crec que la sensació era que era possible que Òscar Navarro no continués a la banqueta, però des del primer minut vas decidir que sí.
Bueno, heu de saber, ara podem explicar-ho, que el cos tècnic estava renovat abans del playoff de descens, o sigui, el creuament que van tindre contra Navàs el divendres al matí, i la Junta i jo van decidir que continuarien. Jo li vaig proposar a la Junta i la Junta va dir que sí. No és tot els resultats, moltes vegades els projectes, és que la gent estigui integrada dintre del club, que la gent col·labori amb el club, i jo els veig treballar tots els dies i jo sé la feinada que fan durant tots els dies. I si analitzem fredament la situació, és que hem perdut 6 partits l'any passat, hem perdut 5 partits de fase regular aquest any i hem perdut un mes de play-off. No? Llavors hem perdut 12 partits en 2 anys de 40 i pico victòries que hem fet. Llavors, tornem al mateix, estem en una lliga molt competitiva, amb la qual l'any passat van fer 5 derrotes, 6 derrotes, i es van quedar a una d'anar al playoff directament, perquè va haver-hi dos equips com el Navàs i com el Saragossa que van estar per sobre nostra. I si analitzem també qui ha anat als playoff i qui ha pujat del grup catalans, doncs, igual que és molt competit la lliga amb els dos grups, hem vist que només ha pujat el Prat, que era un equip que per planter o per roster, com li vulguis dir, estaven per sobre de la categoria, perquè ells venien d'estar a la vinculació amb Penya l'any passat i tenien un equip que va continuar gairebé el 80% de la guilla, llavors ells tenien que pujar sí o sí. Sí, és veritat que nosaltres crec que teníem un equip a nivell de noms molt important, però jo crec que ens ha mancat una miqueta d'ambició. Això a vegades potser aquest equip a segona FEBA és competit molt millor que a tercera, perquè a tercera has d'anar molts partits al barro, que es diu, no? I a lluitar, perquè trobes pues, equips de la part baixa que t'ho posen molt difícil per a molts altres registres de bàsquet, no? Que són els registres de no fer, deixar-te jugar, d'utilitzar també una miqueta el xoc, i això potser el nostre equip no estava preparat. Llavors, amb això, pues, aquest any una miqueta hem analitzat aquesta situació i busquem un equip amb el canvi generacional que tenim pel mig, pues, un equip que tingui ambició, un equip que tingui ganes de més cada dia, no? I amb això estem, construint la plantilla.
Anem a parlar de la plantilla, precisament, eh? Després seguim analitzant, si vols, altres coses, no? Però anem a parlar de la plantilla, que de moment el que té, sobretot, són baixes, eh? Hi ha moltes baixes del passat Club Bàsquet l'Hospitalet, amb respecte a l'actual. Insistim, hi ha moltes, però sí que és veritat que segurament hi ha noms que destaquen més que d'altres, no? I sense ni molt menysprear els noms, no? Però jo crec que hi ha dos noms que destaquen més. Deixem parlar de Xavi Guia al principi, no? Primer, que al final també la setmana passada va ser aquí, un Xavi Guia que ha estat 13 anys al club. Bé, comença l'era Club Bàsquet Hospitalet sense Xavi Guia com a jugador. Bé, quina valoració fas d'aquesta baixa d'en Xavi?
El Xavi ha sigut un emblema dintre del club. Jo i el Xavi van coincidir a l'època de jo que era entrenador. Vam aconseguir moltes coses junts, vam aconseguir una Lliga Catalana, una Lliga EVA, un ascens a segona FEB, i després vam competir junts a segona FEB i vam aconseguir fer playoff de l'Eport. Vull dir, jo i el Xavi tenim molt de vincle a nivell esportiu, ara el tinc com a company del club com a director tècnic de les categories base, i jo, pues, estem en contacte constantment. Sí, és veritat que, bueno, que ara hem de reinventar-nos, no? El que dèiem abans, no? Hem buscat tres bases ja d'un altre perfil, diferents que el Xavi, perquè no trobarem un jugador similar al Xavi al dia d'avui, perquè el Xavi és un tio que llegia el bàsquet i era un segon entrenador dintre de la pista, i ell preferia assistir que anotar. Ara els bases més joves són diferents, però bueno, crec que hem donat, per exemple, avui han anunciat l'Adrià Cortegano, que és un noi que està molt, molt preparat per poder donar el salt a un equip important com és l'Hospi de playoff, perquè ja porta una trajectòria dintre de la Lliga EVA, o la tercera FE, com li vulguem dir, i després hem fitxat un altre jugador que també té molt bones sensacions, fins i tot hem intentat atar-lo per dos anys, si pot ser, i jo crec que tindrem un tercer base també, que serà de la cantera. Nosaltres, com sabeu, estem buscant plataformes, estem creixent i estem buscant plataformes perquè la gent, el talent de la casa no marxi, i un dels talents de la casa que havíem cedit l'any passat a l'Espanyol de Supercopa, pues estarà nosaltres com a base, com a tercer base, i jo crec que això és mèrit de la feina que estem fent tots, el club, l'staff i tots plegats.
L'altra baixa significativa. Ara parlaves, no, de Xavi Guia, també has dit que, clar, que necessiteu més bases perquè també marxen Xavi Zen i Víctor Castellón, però insisteixo, crec que al final el nom de Gerard Sevillano, home, destaca per sobre de la resta també. Un Gerard Sevillano que no ha estat tants anys al Club Bàsquet l'Hospitalet, si mirem realment la seva trajectòria a l'Hospi, no és un jugador tan...
Però sí que ho sembla.
Exacte,
perquè,
ho sembla, no? Perquè jo crec que al final...
Aureola com a jugador ha deixat molta impremta a tots els estaments, no? Des de la Junta, a l'afició, amb els jugadors que estan jugant amb ells, eh? Perquè ell quan surt del vestidor als entrenos, als partits, té aquesta aura de jugador important, aquesta aura de saber estar en cada moment dintre d'un partit, de cada entreno, que fa que sembla que hagi estat tota la vida amb nosaltres, no? A veure, al Sevi cada vegada se li feia més complicat amb el tema de feina, també ara mateix també té parella, vull dir que al final estava estructurant la seva vida, no? I ja el van recuperar una vegada perquè va marxar a jugar amb els amics, I aquest any, doncs, se li fa. Igual que l'any passat vam acabar la temporada volent més i ells demanava que volia competir i li vam donar els membres per poder competir a nivell d'equip, doncs aquest any una miqueta se li ha fet llarg i ens ha demanat un respir. No? I com a club i com a estament, nosaltres tenim que deixar-lo que ell una miqueta respiri, no? I que vagi un altre cop a jugar amb els amics i decideixi si vol continuar la seva carrera esportiva o no.
M'estàs dient una mica com el que va passar l'altra vegada, no? Que al final va tornar al Nadal.
Bueno, és que aquestes coses passen a vegades, no?
Els no és descartable.
No ho descartem, no ho descartem, deixem sempre obert, perquè el Sevi és un mes de la família, no? Del Sevi Hospitalet, llavors, bueno, mai se sap.
I més baixes, Pol Barbecho, Víctor Castellano i Xavi Ser, que ja ho havíem comentat, Àngel Alexandre i Màxim Esteban, també una mica amb Màxim Esteban l'últim, no? Amb una mica també el mateix camí que el Gerard Sabia. No,
el que parlàvem abans, no? Tenim un projecte en el qual jo estic molt orgullós o molt content de que la gent que marxa perquè o renuncia una mica a competir a alt nivell o perquè realment no pot continuar o té ofertes millors. No? A nivell d'estaf, pues, han marxat el Marc, que l'any passat va fitxar que era el preparador físic, va marxar a Manresa com a professional, el Josep va fitxar per la federació, i ara tenim jugadors com el diguéssim, l'Isser o algun altre jugador, que ells mateixos han decidit buscar-se una altra via, no? Dintre del bàsquet, perquè nosaltres no li podem donar el que nosaltres, el que ells volien d'alguna manera. No? I llavors, ostres, jo crec que estem amb la línia correcta de creixement. No? L'Àngelo, per exemple, si un pare, 24 anys, no podem parar-lo. Vull dir, la seva parella viu a França, amb la qual no hi ha l'opció de poder renovar-lo. Llavors, és tot una miqueta vingut rodat. El Pol Barbecho també li ha sortit una feina, que està de camí de València a Barcelona, no pot continuar. Llavors, bueno, tot s'ha posat una miqueta en consonància amb la situació que tenia cada un.
Aquestes són les baixes de l'Hospi. Ara, de seguida, seguim analitzant coses, Renovacions, Nil Baqués, David Font, Arnau Tarrida, són els tres que continuen. Jo crec que Fener són tres jugadors que s'han guanyat el dret a...
Jo crec que han de ser el tàctic generacional.
Sobretot el Nil Baqués, no? Al final Nil Baqués...
Nil Baqués, David Font i Tarrida pels anys que porta dintre el club també, no? És més jove, però jo crec que ja té l'experiència i ja sàpiga, ha convigut amb Xavi i amb Sevi molts anys. I jo crec que és aquest que és els tres que han de liderar el canvi generacional i els tres que han de tirar de l'equip ara mateix. O sigui, nosaltres confiem que ells siguin el gruix important d'aquest equip i a partir d'aquests tres comencem a construir un projecte molt més ambiciós, molt més jove, molt més agressiu des del punt de vista de voler més i d'intentar aquesta opció d'intentar tornar a estar a segona fet.
Ja, per acabar de completar amb la plantilla que tenim ara mateix ja oficialitzada, Després intentarem a veure si podem treure alguna cosa més al Jorge Tarragona, però també s'ha anunciat el fitxatge de Marc Mestres del Jack Sants, has parlat abans de Diego Cortegano, Marc Mestres, dues incorporacions ja confirmades, punts, en qualsevol cas punts, no? Els dos tenen bones mitjanes.
Bueno, hem buscat jugadors que com a valoració sumin des de molts registres, no? Això és una de les primeres coses que vaig intentar mirar. Vaig analitzar també els números, perquè a vegades, com li agrada a ell mirar les estadístiques i tot això, a vegades donen una miqueta el que pots treure de les coses. El Marc va fer una temporada, aquest any no ha jugat, a l'anterior, al Jack excepcional, va ser un dels millors quadres que va haver a la categoria. Nosaltres teníem dos punts importants, el de les bases i el dels
interiors
quadres, en aquest cas del Sevi, la vacant del Sevi. Teníem molt urgent intentar ficar dos jugadors a aquesta posició. I llavors ho hem fet, ho hem anat al mercat i hem analitzat quins jugadors tenien les millors valoracions, quins jugadors ens podien aportar moltes coses, a nivell de, no només anotació, perquè hem vist que aquest any ens quedàvem moltes vegades amb el registre de sí, tenim molt bons jugadors, tenim molt bons anotadors, però potser ens manca una miqueta d'agressivitat, una miqueta de defensa, una miqueta d'anar al fang quan teníem que anar al fang. Això ens ha fet, a mi com a director tècnic, una miqueta analitzar la situació i dir necessitem una miqueta de tot, perquè hi ha partits que s'han de guanyar, no des del talent, sinó que s'han de guanyar des de la raça, d'alguna manera, no? I això és el que hem d'intentar compensar.
Enric, ja ens han analitzat la plantilla 2026-2027. No sé si tens alguna cosa a preguntar, algun dubte que tingui l'Enric Bonet respecte a l'hospi que ens ve.
No vull posar aigua al vi, perquè el Jorge sap més de bàsquet mil vegades que jo. Ara fa 10 anys va portar a l'hospi a la Lep Plata guanyant 31 de 33 partits. Ahí queda eso. Però sí que és cert que per mi hi ha un detall molt important, que són els centímetres, i m'explico. El primer any a la Lep Plata, el gran problema que va tenir el seu l'Hospitalet és que tenia José Cabrera, no l'oblidem, 2'07, i Michel Acosta, 2'02, com els sostres de l'equip. L'Edu Arqués, el Javi Rodríguez, lluitaven molt pel rebot. Es va fitxar Ivan Todorovic a final de la temporada, al mes de gener més o menys, i sí que és veritat que l'Àlex Reina, el Gabri Díaz Morera eren jugadors que portaven molt, però jo tinc la sensació de que aquell Jorge Tarragona li va quedar una mica l'espina clavada de dir no puc permetre'm mai més jugar amb una zona interior tan baixa comparat amb una Lep Plata, més a més, duríssima. Sami Kiraurgui era líder i tenia el sisè classificat al Xuen, que va a dos victòries.
És així, tens tota la raó, perquè de fet el segon any a Lep Plata van canviar els quatre interiors i van ser de part important de poder arribar a fer playoff. Sí, és veritat que el joc interior, potser a segona FEB, és molt més important el tamany dels jugadors. Potser que a tercera pues, és millor tindre una miqueta més de talent, perquè de fet, si mireu el primer any que vam estar, l'any passat, que vam estar a tercera, que vam tindre Placide i a Edmond, sí que teníem molts centímetres, però no teníem aquesta qualitat. Moltes vegades buscàvem el poder fitxar a l'interior al bàsquet i no el podíem perquè no teníem joc d'esquenes a aro, i ens va mancar. Potser aquest any també ens ha mancat una miqueta, buscàvem el Pol que ens donés el joc interior, no el va donar, perquè l'Àngel sí que era molt de jugar per sobre d'aro i això ho intentàvem i ho trobàvem moltes vegades, però sí que aquest any també hem plantejat, i amb l'Òscar ho parlàvem, necessitem poste baix. Necessitem poste baix perquè si volem que les defenses es tanquin o fitxar-les, necessitem que algú d'intre pugui generar. I llavors els exteriors els tindrem més lliberats per poder buscar els seus tirs, que són la seva facilitat.
No és sempre fàcil, ja ho veieu.
A vegades s'encepta, Enric. Tot.
Però abans amb el Jorge sí que recordàvem aquell equipàs de la 2017-2018, quan van venir doncs, el Pol Bassas, el Xota Gelasoni, el Johan Cody, l'Ivan García era el primer any que estava a l'hospi, Mauricio Cheda, l'Espíritu de Cheda, Eric Kibi, Diego Gallardo i, evidentment, el grandíssim Devin Smith. Aquell equip doncs, va ser el que ens va portar als play-offs, que jo abans li deia, dic, és l'última gran aportació positiva del CB l'Hospitalet, perquè després ha sigut salvar la categoria o tornar a pujar d'Eva a Lep Plata. Suposo que allò et queda la marca per sempre i sigui com sigui, aquesta química. I això que aquell equip segurament tenia mancances, però evidentment sí que més enllà dels centímetres és cabdal.
Si anem allà, aquells anys, o sigui, vam fer una temporada idíl·lica, perquè vam fer, tu dius, 33-2, vam fer 31 seguides i vam fallar les dues últimes, la lliga regular.
Això a la Lliga EVA, eh?
Sí, a la Lliga
2015-2016.
Correcte. I vam fer una temporada idíl·lica, o sigui, perquè realment tu si vols pujar has de fer una temporada idíl·lica. Estem parlant de 5 derrotes en un any, eh? I amb aquella no van fer dos al final perquè els jugadors em van demanar descansar una miqueta, van dir, ei, ja tenim tot, ara el playoff, deixa'm dues setmanes, respirem, agafem aire i tornem amb les fases d'ascens i no van perdre cap partit, van jugar els 3 partits, els van guanyar els 3. El següent any, que dius tu, si és veritat que aquell equip van poder anar a la Copa de la Reina per un partit al Canoe que no van guanyar, podíem haver classificat per primera vegada a final de la Copa de la Reina contra el Coviran Granada, avui en dia que ha baixat del CB, i van fer playoff perquè si és veritat que tenien molt bon equip, molt compensat, tu en deies, hi havia jugadors com el Kibi que no eren, no aportaven res, però sí que hi havia dies que pues, aportaven rebot, aportaven defensa, feines sordes que amb un equip també es necessiten, no? Que no són tot és talent, no? Amb alguna vegada. I aquell equip, si realment hagués hagut una miqueta més de feeling entre tots, aquell equip hagués arribat més a dalt encara.
Enric, ens falta l'últim enriquiment de la temporada. No sé si estàs preparat per acomiadar-te d'aquesta forma.
Intentarem,
doncs fem
alguna cosa.
Enriquiment.
Doncs us explicaré una bonica història que vaig conèixer fa pocs dies. Lindsay Knapp. Qui dimonis va ser aquest tal Lindsay Knapp? Doncs va ser un d'aquells jugadors que ha tingut molta sort en aquesta vida. Era de la línia ofensiva de futbol americà, un d'aquells jugadors que passen sovint inadvertits, però va tenir la potra en tot just tres temporades que va ser professional de coincidir amb els Packers, campions de la Super Bowl a l'any 97. Però no acaba aquí la cosa, és que resulta que com a jugador a l'institut va compaginar el futbol americà amb el bàsquet. I aquí sí que va tenir una potra sideral perquè va tenir l'opció de jugar, era un gran rebotejador i va ser seleccionat pel McDonald's All-American Game, un All-Star que es fa pels americans, tant nois com noies, als Estats Units, pels graduats de l'institut. I allà va protagonitzar l'anunci a tot Estats Units jugant amb el mateix Michael Jordan. Lindsay Knapp, un home realment afortunat.
Doncs aquest ha estat l'últim enriquiment de temporada. Enric, com sempre, moltes gràcies per la teva ajuda amb el bàsquet, aquest any de més amb dos equips. L'any vinent tornem amb el Club Bàsquet d'Hospitalet i amb el Tecla Sala en aquesta tercera FEB. Tant de bo amb complint els objectius dels dos. Gràcies, Enric, per tot.
Aquí estarem.
Jorge, molt ràpid, de l'1 al 10, com d'optimista ets de cara a la temporada vinent de pujar a segona FEB? Sabent que la segona FEB és complicada, bueno, és un embut, el pujar de tercera a segona FEB.
Anem a fer com es diuen alguns clubs, que no tornaré aquest any, no ho diré. Llavors, per història i per tot, l'Hospi està amb un 8-9 per intentar pujar.
Jorge, gràcies i molta sort la temporada vinent. I estarem pendents, com sempre, del Club Bàsquet Hospitalet.
Gràcies.
Doncs de seguida tornem, no tanquem el bàsquet, perquè en uns instants ens visita una altra persona del Club Bàsquet Hospitalet, en John Aguilera. De seguida el coneixem, no marxeu. I avui tenim com a convidat a John Aguilera. Ell juga a l'equip dels Tiburones, del Club Bàsquet Hospitalet, i fa uns dies es va proclamar campió del món amb la selecció espanyola, amb el campionat del món de bàsquet unificat organitzat per la FIBA. John Aguilera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quina experiència, aquest campionat del món de bàsquet unificat, amb el viatge a Suïssa... Bueno, explica'm com va anar tot plegat, John.
Bien, muy bien. También tenía un poco de nervios porque era la primera vez que volaba en un avión, pero no, todo bien, no pasó nada, todo bien, y en el campeonato todo bien, sí.
Perdó que canvi de tema ara del bàsquet, però era la primera vegada que viatjaves en avió i va tenir un bàsquet un moment de nervis, però bé també, el viatge d'anada, el viatge de tornada, i allà. Torneig. Experiència brutal, suposo, representant Espanya, amb aquest equip de bàsquet, de tres partits de bàsquet inclusiu. Com et vas sentir? Com va ser tot plegat? Com et vas sentir, John?
Pues con mucha ilusión, la verdad, que me convocaran en esto. Y estaba todo bien, con mucha ilusión. I també amb ganes de jugar i encima ho ganamos i tot.
Sí, clar, aquest és el punt més positiu encara, no? Que a més van guanyar el torneig. Suposo que va haver un moment que et van comunicar, que van dir, John, estàs convocat a la selecció espanyola per aquest torneig de bàsquet, aquest campionat del món 3x3. En el moment que t'ho comuniquen, quina és la teva reacció? Com et sents? Què penses?
Claro, me lo hicieron por WhatsApp, primero lo leí, y cuando lo leí me quedé como un momento parado, como diciendo...
Esto es broma.
¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara oculta? Pero no, pero luego los miré otra vez y sí que era verdad, y estábamos todos contentos, mi familia, yo, y era una gran experiencia para mí.
Vas viatjar i allà com et vas sentir? Com amb els companys, amb els entrenadors, amb la resta de rivals o companys d'altres seleccions, com et vas sentir, John, allà?
Molt bé, la verdad. Una experiencia enorme, los compañeros también buenas personas y también muy bien, y los resto de equipos también.
Deixa'm explicar que és un campionat del món de bàsquet unificat. Això vol dir que de cada equip hi havia tres persones amb discapacitat, entre les quals, en el nostre cas, en el cas de la selecció espanyola, hi era el Joan Aguilera, i també dues persones sense discapacitat, i dins el, era un 3x3, dins de la pista només podien jugar sempre dues persones amb discapacitat i una sense discapacitat. No? És una forma de fer encara més inclusiu el torneig. T'agrada aquest sistema? Et vas sentir a gust amb aquesta forma de jugar?
Sí, la verdad es que sí. Así puedes jugar con gente con discapacidad y gente con así, que así es más bien inclusivo.
De fet, tu vas començar, i ara m'ho explicaves, no? Fa temps, sí. Que vas començar amb bàsquet sense, més convencional, diguem-ne, persones sense discapacitat. Ara ja estàs, diguem-ne, en aquest món. Has anat convocat a selecció espanyola. Mira, precisament fa un any, just, en aquesta mateixa taula, estava assegut aquí amb Marc Olivares, que és que va anar amb la selecció espanyola 5x5. No sé si també t'agradaria en algun moment, doncs escolta, ja has fet 3x3, per què no també amb la selecció espanyola 5x5?
Sí, me gustaría mucho, la verdad. Además lo conozco, el Marc Olivares.
Què prefereixes, 3x3 o 5x5?
5x5.
Sí? Per què?
Sí, porque el primer entreno, o sea, yo pensaba que sería un poquito más igual y tal, pero no. Al ser tres personas, con tres personas tienes que moverte aún más, es más cansado.
Pero no has de desplaçar-te per la pista.
Eso sí.
Bé, deixa'm continuar amb el torneig, que al final ens hem entès una miqueta. Moment més complicat, perquè jo mirant una mica els resultats vaig veure que vau guanyar tots els partits, amb certa solvència, però en qualsevol cas suposo que també va haver-hi algun moment complicat dins el torneig. Quin va ser el moment que dius, uf, aquí ens va costar una miqueta més?
Te podría decir el segundo partido. Claro, habíamos ganado el primer partido de paliza. Y bueno, de paliza no es mucho, pero luego veíamos que estábamos viendo los distintos equipos que nos tocaban a nosotros y veía que éramos un poquito flojetes. No tenían mucho nivel. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues en el segundo partido, que era contra Suiza, contra la casa.
¿Os confiasteis?
Los confiamos. En los primeros minutos los confiamos, pero luego lo supimos remontar y al final lo ganamos.
¿Y qué momento recuerdas con más alegría? No sé si el momento final que guanyeu o... No sé qué momento tens ara mateix en el record més.
No, cuando ganamos y nos vamos a dar los diplomas con todo el mundo ahí aplaudiendo y eso ha sido el gran... Sí.
¿Y amb els companys? ¿Bé?
Sí.
¿Els coneixies o els has conegut allà?
Los hemos conocido. Bueno, en el primer entreno los conocí y allí los conocí más profundamente y bien, son buenos compañeros.
¿Y els entrenadors també els has conegut allà, suposo?
Sí.
¿Qué tal, amb ells?
Sí, sí. Y también bien.
Deixa'm també dir que en aquesta competició de la FIBA hi havia diferents categories i també hi havia una categoria de l'Open masculí on el guanyador va ser un altre jugador de l'Hospitalet, com és Isaac Mallo. Per tant, doncs, va ser un 3x3 amb doble victòria d'esportistes de l'Hospitalet, amb Isaac Mallo i a Joan Aguilera, que és, com dèiem, esportista del Club Bàsquet d'Hospitalet, d'aquest mític equip que és els Tiburones, i ja que estem aquí, per exemple, estem veient les samarretes, deixem ensenyar una mica aquesta és la teva de la selecció,
sí.
la blanca en aquest cas, veiem que també portes el polo, aquest és la de la selecció espanyola, i la que té el Joan a la mà, que és la del Club Bàsquet l'Hospitalet. Ara volia preguntar per això, no? Pel Club Bàsquet l'Hospitalet, per com ha anat la temporada, amb aquests Tiburones, que sempre ens fa molta, molta, molta il·lusió veure-us en partits, en entrenaments i demés. Com ha anat la temporada, Joan, amb els Tiburones, amb el seu l'Hospitalet?
Ganamos también con los Tiburones también ganamos la temporada y muy contento también.
I la temporada vinent, què? ¿Tens alguna cosa en ment? ¿Tens algún objetivo? ¿Alguna cosa que te agradaría, John?
A ver, no te voy a engañar. Me gustaría irme de los Tiburones, no te voy a decir que no. A ver...
¿Tens ofertas?
Tengo ofertas. Tengo dos ofertas de más categoría. Me gustaría ir, pero no sé, es como más familiar aquí en los Tiburones.
Clar, sí que és veritat que amb el CB l'Hospitalet també et permet tenir experiències guais, no?
Sí.
Dèiem fa molt poquet també entrenant en Dan Radnouls, amb Chicken. Jo crec que molta gent reconeixerà, se'n recordarà d'aquest exjugador del Club Bàsquet l'Hospitalet, en Chicken. Clar, també mola, sí. No? Suposo, entrenar amb el Chicken, que abans sí. M'explicaves que amb l'anglès, bueno, ell no parla castellà, tu no parles anglès, però més o menys us ho teniu. Sí. Què tal l'experiència amb el Dan Radnous, amb el Chicken?
Bien, bien. Además, yo tengo una camiseta suya firmada y es como un gran referente para mí.
Interior, un pivot com tu.
Sí, claramente.
Pues, ara, dintre l'alçada, clar, segur, no sé si la gent veu el John, però fas un 90...
5.
Un 95.
Sí.
El John és gran, eh? que quan l'hem vist aquí a l'entrada, dic, cuidado, que sí, el John sí. No és poca cosa, és molt alt, també joc interior, pivot, t'agrada jugar en aquestes posicions interiors en el bàsquet.
Claro.
Doncs John, ha estat un plaer tenir-te aquí, enhorabona novament per aquest campionat del món de bàsquet unificat de la FIBA i tant de bo l'any vinent, doncs podem continuar seguint, estiguis on estiguis, eh? Si és el Club Bàsquet Hospitalet, genial, si estàs en un altre nivell, doncs també genial, però en qualsevol cas, John, ha estat un plaer tenir-te i celebrar el títol amb tu. Moltes gràcies, John.
De res.
Doncs tanquem l'entrevista amb el John Aguilera, amb aquest jugador del Club Bàsquet Hospitalet, tanquem el món del bàsquet i ràpidament anem cap al bloc poliesportiu. I al bloc esportiu el comencem com començava en el programa, eh? Felicitant el Club Gimnàstica Artística de l'Hospitalet, flamant campió de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística, un èxit històric i sense precedents a l'esport de l'Hospitalet, i també el 4x400 Mix Master de l'Hospitalet Atletisme, que ha batut aquest cap de setmana el rècord del món de la categoria. Això, evidentment, era el més important del bloc esportiu, però tenim més coses, perquè fa unes setmanes ens visitava Roger Guarch, president del Club Tenis de l'Hospitalet, i parlava, entre altres coses, dels diferents tornejos que organitza el club. Un dels més curiosos arriba a l'estiu. Es tracta del torneig del Salmorejo cordobès.
Un any més, la Loli ha arribat al torneig amb un bol ben gran de salmorejo i diverses truites de patates.
Yo soy de Córdoba y el salmorejo es muy típico en mi tierra y ahora para la calor pues va muy bien.
El torneig Salmorejo cordobès és un esdeveniment casolà obert a tot tipus de persones, ja siguin professionals o amateurs. Enguany s'han inscrit 40 persones en el torneig.
Nosotros hacemos grupos de 5 grupos de 4 equipos, 4 equipos cada grupo, eso hace un total de 40 jugadores. Claro, estos 40 jugadores que están por parejas, cada uno juega 2 juegos obligados y juegan un doble también con 2 juegos obligados. Es decir, total de cada encuentro son 6 juegos.
Com a novetat, el grup Parkinson del Club Tenis Taula a l'Hospitalet també ha format part de la trobada. A més, des de l'organització han creat una pàgina web on es pot veure els resultats en directe. L'objectiu d'aquest esdeveniment és passar una bona estona de manera lúdica i esportiva.
El del Salmorejo es un torneo muy simpático, que la gente viene a pasárselo bien, muy familiar. Estamos aquí todo el mundo compartiendo con Loli, que es fantástica. Y entonces yo vengo pues para pasármelo bien, porque creo que es una buena manera de hacer grupo, hacer familia, hacer club y estoy encantado.
Aquesta és la tercera edició del Salmorejo cordobès, però al llarg de l'any en fan d'altres com el Torneig dels Calbs o el Torneig dels Panellets.
I la setmana passada començaven el programa lamentant la renúncia del Club Esportiu Voleibol Hospitalet a la Superliga 2 masculina. I això és el que ens ha explicat sobre el tema el president del club, Ángel Murillo.
En un comunicat, el Club Esportiu Voleibol Hospitalet ha felicitat el cos tècnic i els jugadors per una temporada que ha qualificat d'extraordinària i que ha permès assolir una de les fites més importants de la història recent del club. La Junta Directiva explica que després d'analitzar amb responsabilitat els recursos necessaris per afrontar la nova categoria, ha decidit no formalitzar la inscripció.
El tema és econòmic. Som un club viable econòmicament, però un increment d'unes despeses d'uns 25.000 euros aproximadament fan tortullar la viabilitat econòmica i és el que no volíem permetre que succeís. Al final som un club gran, estem entre els 5-6 primers de Catalunya dintre del voleibol i al final per un equip no podíem fer trontollar la viabilitat econòmica de tota la resta. L'augment que hi ha hagut en viatges, dietes d'hotels, al final som un club que els dos sèniors viatgen molt. Viatgen per sort, estan en una categoria, la tercera categoria nacional del voleibol, i les despeses hem vist que s'han vist incrementades. No és el mateix fa 4 anys que ara, sincerament.
El club entén la decepció que ha comportat la renúncia dins del vestidor. Asseguren que el projecte del primer equip masculí continua intacte i que no tanquen la porta a un possible ascens més endavant.
I al final, per un tema econòmic, no puguin ascendir, pues, entenc que estiguin dolguts. Ara tocarà remar. Nosaltres ja li hem indicat al cos tècnic que creiem en el seu projecte i que treballarem la Junta per poder tornar a intentar-ho la propera temporada.
Des del club afirmen que treballaran per trobar nous patrocinadors i recursos que facin possible afrontar reptes com aquest en el futur.
I volem acabar el programa coneixent una mica més l'ofici de speaker, i hem portat a un home hospitalenc i que, doncs, jo crec que ja és part una mica del teixit esportiu de la ciutat de l'Hospitalet, com és l'Àlex Parreño. Àlex, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Pues molt bé, la veritat, molt content d'estar aquí amb tu, Andrés, y encantado de poder hablar un poquito de mi oficio, y si es aquí en tu programa, pues qué mejor, qué mejor.
¿Speaker? ¿Qué es speaker? ¿Ets speaker? ¿Ets presentador? ¿Ets conductor? ¿Ets animador? ¿Ets maestro de ceremonias?
Es una muy buena pregunta. Speaker, al final, yo pienso que en inglés creo que es algo como altavoz, ¿no? Alguien que habla y que expresa lo que... un altavoz, ¿no? Venga, va, yo hablo y ¡shua! Pero yo hace poco me ideé una palabra que creo que es más concreta hacia lo que nosotros hacemos, que es el entretenedor. Yo creo que somos gente que entretenemos. Al final nuestra consigna es, allí donde estés, entretener a la gente. Tan sencillo como eso, ¿no? Ya puede ser en una presentación de los sport, ya puede ser en una milla, ya puede ser en un meeting paralímpico, ya puede ser en un torneo de fútbol. Yo creo que nuestro oficio, más que speaker, es entretener. Eso yo creo que después, pues presentador, showman, speaker, pero yo lo de speaker cada vez lo descarto más. A mí me gusta más explicar que soy entretenedor, que entretengo.
Realment ho fas. Insisteixo, al final jo crec que més o menys tothom coneix l'Àlex Parreño de vista, encara que sigui, perquè és un home que el veiem a moltes presentacions, el veiem a la cursa nocturna, el veiem aquest any a la cursa nocturna, al míting internacional de paral·letisme sempre t'hem vist, t'hem vist presentar també, diguem-ne, presentacions prèvies d'aquestes curses, t'hem vist a molts llocs, no? I al final, com bé dius, no? Fas una mica de tot. Hi ha alguna cosa que t'agradi més de tot el que fas? Perquè pues... tens diferents tons, no? si em permets, hi ha, evidentment, curses, no? que has de ser molt, molt, molt dinàmic, fas presentacions de més serioses, fas presentacions d'equips de bàsquet, sobretot hem vist molt,
sí.
Diferents coses, no? No sé si hi ha alguna cosa que t'agrada més que altres.
Pues mira, te seré totalmente sincero, me gusta mi trabajo, y dentro de mi trabajo cualquier cosa que me digan, Àlex, ¿podrías venir a hacer esto o lo otro? Me gusta todo, es que me gusta... El mundo en que me muevo, que es el de comunicar, el de entretener e intentar hacer al final que la gente sea un poquito feliz. Yo creo que sacar una sonrisa, porque sí que creo que nuestro trabajo es muy importante el enlazar, el entretener con el que la gente se lo pase bien. Y si es con un poquito de humor, yo creo que nos falta un poco de humor y nos falta un poco de saber entretener y de hacer feliz a la gente, ¿no? Porque a veces vas a sitios, vas a actos, que dices, joder, vaya rollo, tío, patatero, que me están metiendo aquí. Se podía hacer, creo, se podía hacer de otra manera, respetando mucho, evidentemente, a todo el mundo, que cada uno tiene su target y cada uno lo hace de una manera, pero yo me baso mucho en humor, en sacar una sonrisa, en informar, en lo que hemos dicho desde el principio, ¿no, Andrés? Y es el entretener. Y si es con un poquito de humor y logramos que la gente saque una sonrisa, pues mejor que mejor.
Ara que dius lo de entretenir, recordo l'última presentació de la cursa nocturna, que la vas fer allà a l'edifici Planeta.
Sí, correcte.
Tot una mica seriós, no?
Sí.
De l'acte, perquè al final
sí.
anàvem parlant diferents polítics
sí,
i representants de les marques i de més. I sí que és cert que cada cop que parlaves tu, doncs, com que canviava una mica el to, no? Tens aquest art, si em permets, no? de ser capaç d'això, fins i tot en un ambient una mica més seriós. Tenia aquest punt sempre d'ironia, de gràcia, de simpatia...
Mira, a mi m'agrada moltíssim que facis, no aquesta pregunta, sinó el que estàs dient, perquè penso que respectant a tothom, de fet em sembla que tu fas la nit de l'esport a l'Hospitalet, i aprofito per dir que bueno, l'Andrés és un referent i per mi també és una persona que sempre des de fa molt temps, hòstia, m'he fitxat molt amb ell i és un referent dins de la comunicació. Dit això, penso que sobretot amb temes d'entrega de premis, de nits de l'esport o de presentacions d'empresa, generalment utilitzen un to pues, molt planet, molt seriós, molt com està instaurat d'aquesta manera, d'aquesta forma, hi ha que fer-lo així, no? Jo penso que es pot fer d'una altra manera, i és això el que tu dius, no? Ficar-li una miqueta d'ironia, de gràcia, baixar, per exemple, amb un alcalde i dir-li alguna cosa que, hòstia, com li dices esto al alcalde, no? I tal. Això, per què? Perquè amb això estàs fent que la gent s'ho passi bé. Perquè si no, hòstia, pot resultar una miqueta, no sé si la paraula és avorrit, no? Però sí una miqueta molt pla, no?
Tediós,
no? Llavors jo, a mi m'encantaria que me llamasen para hacer este tipo de cosas que no hago mucho, la verdad. ¿Y por qué? Porque pienso que hay que evolucionar, hay que cambiar, y que el humor y el entretenimiento no está reñido con hacer algo serio, formal, i a la vegada, pues eso, pues sacar una sonrisa que la gent se lo passe bien.
Abans comentava que ets part del teixit esportiu de l'Hospitalet.
Sí.
Així ho considero, i no t'ho dic ara per fer-te la pilota, perquè
no.
Però sí que és veritat que ets una persona molt, molt present, no? I no sé si tens aquesta sensació, no?, de que cada cop la teva figura, per descomptat, perquè insisteixo que ets de la ciutat i això doncs també sempre és un plus, no? Però sí que el concepte speaker, presentador, animador, que cada cop està més present en el món dels esports, també en el esport local, no només en el món professional.
Totalment, i això és molt d'agrair. Això, sempre que algú t'ha donat la primera oportunitat, l'has fet bé, i aquesta persona s'ha donat compte que, ostres, pues poniendo un speaker, esto, o un presentador, o, hostia, esto cambia. Y hay que decir que nuestro oficio, hace unos años, no era conocido. Tú sales a la calle o salías a la calle y decías que es un speaker, pero la gente no tenía ni repajotea idea, ¿no? Eso va evolucionando, está evolucionando, y gracias a Dios creo que se está haciendo un gran trabajo, y las organizaciones se dan cuenta que un conductor de un programa, un presentador, un maestro de ceremonias, un speaker, un presentador, es necesario para subir la calidad del producto, subir la calidad de eso que estás haciendo, ¿no? En Hospitalet está pasando, el ayuntamiento es consciente y cada vez cuenta más con la figura del speaker, muchas organizaciones lo hacen, muchas presentaciones lo hacen, y una vez que te conocen, ya no a mí, sino a cualquiera que lo haga, dicen, ostras, pues esta figura nos interesa. ¿Por qué? Porque entretiene, porque le saca una sonrisa al público, porque hace que los niños se lo pasen bien, porque le dan importancia a los protagonistas reales, que son los peques, los niños, y eso es muy importante, y eso está pasando, hemos evolucionado mucho. Yo creo que en 4 o 5 años de atrás aquí, s'ha evolucionat moltíssim, no? Jo estic molt content, encara queda molt, no? Encara queda molt, perquè jo ara m'adentraré en un tema una miqueta, no és filosofia, però sí que és la veritat, no?
Pots entrar.
Considero, Andrés, que a l'esport té que anar unit a l'espectacle, sempre. A l'esport per si sol, a lo millor ara dic una burrada i algú en casa dirà, però este tio que està dient, no? El deporte por sí solo, en ciertos momentos es aburrido, o sea, bueno, lo ves porque te gusta.
Algunos más que otros, ¿eh?
Evidentment, algunos que otros, no? Hòstia, ara recordo que fa poc amb la meva parella, amb la meva dona, nos hemos aficionado al curling, tú, y tú dirás, hòstia, el curling, ¿qué tiene el curling, no? Pues bueno, cuando lo conoces y te das cuenta que es un poco como un ajedrez, ¿no? Pues a nosotros nos apasionó, ¿no? Pero bueno, dicho esto del curling, sí que pienso que es molt important la figura nostra, la figura del presentador, dinamitzador, entretenedor, speaker, per qualsevol esdeveniment, per qualsevol, és molt important. Per què? A part que pots ajudar a l'organització, el que sigui, penso que li dones un to d'alegria i que fa falta, no?
Recordo una vegada que parlant amb tu em comentaves que tu no tenies por a equivocar-te.
De fet, Andrés, me equivoco mucho. O sea, yo creo que soy uno de los presentadores que más se equivoca. O sea, soy un desastre con los nombres. Recuerdo dar una anécdota, si me permites. Pobre hombre. No digo pobre hombre porque se haya muerto. Digo pobre hombre porque el hombre, pues claro, le metí la pata a un alcalde en Sardañola, que el hombre se llamaba Carlos Cordón. Y yo, claro, llegué y aquí tenemos a Carlos Condón. Y el hombre me decía, Ale, es que no soy Condón, que me equivoco mucho. Pero siempre que lo hagas... A veure, sempre que lo facis amb carinyo, sense maldat, escolta, no passa res, o sigui, todos nos equivocamos. I tu, Andrés, por ejemplo, igual que yo, que somos personas que estamos muy expuestos, pues evidentemente, si tú te equivocas, la gente se va a dar cuenta, porque tú estás hablando. Esa persona que está en una oficina, que nadie lo ve, si se equivoca, pues yo no me voy a enterar. Pero si tú estás delante de 80.000 personas y dices algo mal, hostia, las 80.000 se van a dar cuenta, ¿no? Pero siempre que lo hagas con cariño y sin maldad, tampoco pasa nada.
Més enllà d'això, que també,
sí, sí.
La meva pregunta anava per l'altre costat, no? T'ho deia perquè moltes vegades, a veure, insisteixo, amb l'Àlex coincidim molt en molts caps de setmana, molts esdeveniments, i sí que és veritat que tu agafes, sobretot en presentacions de bàsquet, agafes algun nen, li fas ballar o li fas dir alguna cosa i de més, i clar, la reacció dels nens no sempre és la que tu esperes. Moltes vegades també intentes fer onades amb el públic, també la reacció no sempre és la que esperes, no? Moltes vegades es genera una mica aquesta tensió de dir, uf, i sempre veig que ho fas sense por de que no surti bé, no? Que pot no sortir bé, perquè tampoc saps l'ànim de la persona a la qual has agafat, no? I sempre ho fas i dius, mira, lo que surja.
Una de las cosas que yo le diría a alguien que comience, o algún compañero o compañera que diga, hostia, pues, ¿qué consejo me darías? ¿No? No soy nadie para dar consejos, pero bueno, en este caso sí que, a raíz de lo que me has dicho, que nunca tenga miedo a ser auténtico o auténtica, hacer lo que él o ella piense que tiene que hacer en el momento, independientemente de que después salga mejor o peor. No todo sale bien, evidentemente, no somos perfectos y a veces yo he hecho olas que no se levanta ni el tato y dices, madre mía, qué desastre. No pasa nada.
Las he visto.
Las has visto, sí, eres consciente.
He visto alguna ola fracasada.
Costa molt, moltes vegades costa molt aixecar al públic, però costa molt, no passa res. Jo penso que en aquest moment, per al que sigui, hòstia, pues vinga, fico una ola i tal, i a vegades surt i a vegades no surt. Però no passa res, no tens que tindre por de fer alguna cosa per pensar que sortirà malament. No, no, tu tienes que estar muy seguro de ti mismo, aquí el que mando soy yo voy a hacer esto y como salga, pues seguramente voy a esperar que salga bien. Y si sale mal, no pasa nada, de aquí 10 minutos repetimos, o a lo mejor no hay que repetir porque a lo mejor no es el público adient per això, no?
Com dèiem, t'he vist en presentacions de bàsquet, sobretot, t'hem vist el míting internacional de paletisme, t'hem vist la cursa nocturna, t'hem vist a presentacions prèvies de curses, t'hem vist en ciclisme, t'hem vist a la Vuelta a Espanya, sí. Aquest any també fas el Tour de França. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, el Tour de França, només la paraula Tour de França, ja, o les paraules Tour de França ja generen impacte. Hi ha alguna cosa que et faci més il·lusió que altres? O les afrontes totes amb totes les ganes, suposo, no? Però hi ha alguna cosa que esperis, que dius, vale, quan és aquest esdeveniment, quan és? Perquè tinc tantes ganes de fer-ho que no em
mira, t'explico... Qué bien preguntas, tío. Es que es un fenómeno, es que lo prepara todo tan bien el tío. Pues mira, me voy al Tour ahora el viernes, que coincidiremos también nuevamente con don Andrés, y nos vamos al Tour, voy con mi pareja, y a raíz del Tour, sí que es verdad que hay un evento que no tiene... El Tour es muy grande, yo tuve la gran suerte de estar en el País Vasco, cuando se salió del País Vasco, lo he vivido por dentro y es una barbaridad. Pero hace 2 años yo estuve en la Plaza Colón de Madrid cuando la selección española quedó campeona de Europa, sí. No sé si fue contra Inglaterra o Francia, que ganamos, y tuve la gran suerte de estar pues delante de 70, 80 mil personas amenizando durante una hora y media, 2 horas, pues allí a 80.000 personas, me dijeron, no, tú sal y entreten. Hostia, pero vamos a ver un momento, ¿el guión? ¿Qué guión? Tú eres tú mismo. Hombre, tú mismo no, pero bueno, total, que lo hicimos. Una cosa que es un sueño, ojalá que este año se pueda cumplir, no lo sé, sería que yo pudiese recibir a la selección española de fútbol, cuando, si ganan el Mundial, que les pudiese recibir en Cibeles, y interactuar con ellos pues cuando como la persona que los recibe, pues eso sería un sueño, eso me encantaría. Fuera de eso, no es por nada, pero amo tanto mi trabajo, me gusta tanto, que si mañana me dices, oye, vente al cumpleaños de mi hija y lo alegras, pues estaré tan contento como el día que estuve delante de 80.000 personas. Evidentemente no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero cuando te gusta tanto tu trabajo, al final, Andrés, ¿qué más da lo que hagas? La cuestión es, la base en la que yo me fijo, la base en la que yo trabajo, es entretener y hacer feliz a la gente.
¿Y tens un esport
propi? Sí, tinc un esport perquè jo vaig ser atleta, vaig córrer aquí amb el club de l'Hospitalet Atletisme fa molts anys i evidentment l'atletisme m'agrada moltíssim. He fet tots els campionats d'Espanya de totes les categories, excepte a l'absolut. He fet campionats de Catalunya, de fet ahir vaig estar fent el campionat de Catalunya sub-20, i a l'atletisme pues, m'agrada molt. He fet els mítings de Guadalajara, Zaragoza, el de Barcelona, en fi, el de Lleida, he fet moltes coses de l'atletisme, i sí que és un esport que potser perquè jo el conec, perquè el vaig practicar, pues bueno, pues a lo millor pues és una cosa de lo que més m'agrada. Però de veritat, fora de l'atletisme, és que m'agrada tot, és que me da igual. Jo recordo que un dia me llamaron para hacer esquí, que por cierto no tengo ni idea de esquí, y escolta, yo estaba ahí en mi cabina con mi micro y era el tío más feliz del mundo. Allí, ha negociado la puerta, ahora para aquí. Y bueno, pues es una miqueta, et prepares, perquè clar, moltes vegades també, Andrés, la gent es pensa que tu llegas allí, sueltas cuatro gritos, ah, no, hi ha una preparació abans. O sigui,
sí, no és només la feina del
moment. No, hi ha molta feina darrere. De fet, mira, demà passat estaré a Gavà, al míting de Gavà d'atletisme, i ja estem preparant, perquè clar, tu tens que saber qui corre la sèrie que corre, si ha sigut campió del món, si no ha sigut campió del món, si ha quedat el que sigui, no? Tot això ho fas a casa, amb el Google, amb la IA aquesta, que jo no sé mucho d'esto, però bueno, i busques, Andrés Ventura, a ver, ¿qué? A Rubio, ¿qué es? Hostia, ha sido campeón de no sé, vale, pues yo lo apunto, y cuando llego allí ya tengo contenido para hablar de Andrés, ¿no?
Abans comentaves, no?, que aconsellaves a la gent jove a no tenir por. Vull anar a l'Àlex Parreño jove, que ho ets encara, però encara més jove. Encara més jove del que ets ara. Un Àlex Parreño que va començar a fer de speaker i en algun moment va dir em vull dedicar professionalment a ser speaker, que suposo que és un salt, no vull dir al vacío, no?, però és un salt que has de fer. Aquell moment, com el recordes i per què vas decidir dir ara és el moment de ser speaker professional?
Digamos que yo había tenido una trayectoria voluntaria, entre comillas, quiere decir que yo no cobraba, que cogía micros porque me lo ofrecían, oye, pues vente a esta carrera y tú... Y aquello poco a poco me iba gustando cada vez más, ¿no? De hecho, también hay que decir que desde bien joven he sido una persona, creo que extrovertida, muy habladora, muy comunicativa y bueno, todo eso, ponerme delante de la gente nunca me ha dado reparo, ¿no? Una vez, entrando ya en el tema de la presentación o del speaker, recuerdo que hacía carreras hasta que yo estaba trabajando en una empresa muy grande de deportes, en Decathlon, y tenía ahí un compañero, ¿no? Tenía un compañero, y este compañero asistió a una carrera que yo hacía de speaker. Y al terminar la carrera, este compañero, un chico encantador, me decía, tío, ¿tú no te dedicas a esto profesionalmente? Y yo le decía, no. Y me dijo, bueno, me dijo la palabra que tampoco voy a decir ahora aquí, pero bueno, poco menos que yo era idiota, ¿no? Que era tonto. Tú eres tonto, tío. Pero, ¿cómo no te...? Bueno, pues, oye, se me giró la cabeza, llegué a casa y dije, ostras, si a mí esto me gusta, si veo que alguien me dice que lo hago muy bien, ¿por qué no me dedico, no? Total, que con estas, pues una de mis locuras, ¿no? Me fui a Decathlon, prácticamente me di de baja, un trabajo fijo, y me hice autónomo, y a partir de ahí empecé a trabajar de autónomo, o sea que yo sí que me tiré al vacío, porque no tenía nada, ¿sabes qué tenía? Confianza en mí mismo, y una pasión por lo que hago muy grande, y eso poco a poco te lleva pues a donde estoy, ¿no? Que tampoco estoy en ningún sitio, simplemente en vivir de algo que me apasione y que me gusta.
Per anar acabant, Àlex, et coneixem com a speaker, insisteixo, o com a presentador, animador, com has dit abans, però jo se't coneixia abans aquí a la ciutat per una associació que vas crear en el seu dia, que era Egoisme Positivo. Et vam conèixer fa molt de temps amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet,
sí, que vau
col·laborar amb el Consell Esportiu amb un cross del Consell,
sí,
Esportiu de
l'Hospitalet.
Amb Egoisme Positivo, perquè la gent no ho sàpiga, ara ho explicarà millor l'Àlex, era bàsicament una associació que el que feia era doncs acompanyar persones amb discapacitat a poder completar curses bàsicament atlètiques. Una entitat que ara ja no està activa, però ho va estar molts anys, que era una activitat super, 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 super maca, i que tu eres l'impulsor d'aquest Egoisme Positivo. Quin record tens d'Egoisme Positivo i sobretot, si no, et vas a faltar una mica també aquelles sensacions que et donaven Egoisme Positivo i tot el que feia, la feina que feia aquesta entitat.
Que bones preguntes, me haces, Dios mío. A veure, Egoisme Positivo. Egoisme Positivo nace con la idea de incluir a las personas con discapacidad, ¿no?, en la sociedad a través del deporte. Y yo lo creé, bueno, lo creamos Jesús Oliver, que era mi socio, y yo. Y le incluimos, nunca mejor dicho, unas gotitas de mucho humor, de que la gente viniese a disfrutar, que lo importante no era el crono, que no era acabar bien, sino que entre todos era formar una familia y hacer feliz a la gente, ¿no? Entonces, tengo muy buen recuerdo de aquella época, aprendimos mucho, aprendimos incluso a nivel de empresa, aprendimos a hacer muchas cosas, y yo creo que hicimos yo creo que hicimos algo chulo para la sociedad y para mucha gente, ¿no? Porque la inclusión es básica en nuestra sociedad, y cuando te metes dentro de ese mundo te das cuenta que hay mucha gente que está muy excluida de esto, ¿no? Y el deporte es una herramienta fantástica para poder llegar allá. Y si encima le metes un poquito de humor y de alegría, pues mucho mejor. Entonces, bueno, creo que fueron 6 o 7 años fantásticos. Recorrimos toda España. Teníamos delegados en varios puntos ya de España. Teníamos una delegación en Portugal, nos habían llamado de fuera de España también para... Pero bueno, al final lo que pasa, ¿no? Que bueno, problemas personales y tal, pues decidimos... También vino la pandemia y decidimos cerrarlo, ¿no? Y ahora permíteme que ahora mi mujer, mi pareja, Ximena, ella hace tiempo ya que creó también una asociación que se llama Incluyendo Sonrisas, y que también es una cosa, bueno, pues del mismo camino, y es muy bonito, o sea, el compaginar gente con discapacidad y gente que no tiene discapacidad, aunque esto es otro tema que si quieres algún día hablaremos, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tenemos bastantes discapacidades, ¿no? Los juntas y vas a correr un rato y a pasarlo bien, eso tan sencillo a la vez tan complicado, eso es muy bonito y eso es muy bueno. Y yo lo aconsejaría a todo el mundo que se metiese en la web o en la página, en el Instagram, por ejemplo, en este caso de Incluyendo Sonrisas, y que un día al año que probase a hacerlo, porque eso le va a llenar muchísimo.
Don Àlex, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquí, per explicar-nos tan bé aquest ofici de speaker, animador, entretenidor. I res, ens seguim veient als camps, pistes, pavellons de l'Hospitalet, perquè evidentment sempre insisteixo que coincidim molt, doncs que això no canviï.
Seguro que nos veremos, y si me permites una cosa, sí. A todos los organizadores, empresas, en fin, a todo el mundo, pongo un speaker en su vida, pongo un speaker en su evento, no hace falta que sea yo, ni mucho menos. Hay muchos, hay muy buenos, hay gente extraordinaria, y es bueno dar la oportunidad a esta profesión, porque lo que te va a hacer es darle calidad a tu producto, ¿no? Y bueno, y nada más, que fue un placer, Andrés, que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito de mi trabajo, que habrá mucha gente que lo del speaker no sabe lo que es. Después de hablar yo, creo que lo vas a ver menos, está claro, pero bueno, es importante el poder darme la oportunidad de haber charlado un ratito aquí contigo y poder explicar algo, y que estoy muy feliz sobre todo de poder decir que soy de Hospitalet, que soy de Belviche y que me encanta mi ciudad, y que me hayas traído aquí a tu programa, a l'Hospitalet en joc, a parlar una miqueta del meu treball, pues per mi és molt d'agrair.
Perquè ets, com deia abans, part del teixit esportiu de l'Hospitalet. Gràcies, Àlex, i amb l'Àlex Parreño, amb l'entrevista a l'Àlex Parreño, tanquem l'ELAC en joc d'avui. Tornem la setmana vinent amb una miqueta més d'esport. Com sempre, gràcies a totes les persones que fan possible aquest programa. Fins la setmana vinent i ens veiem el pròxim dilluns.